Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. El Consell d'Europa enviarà una missió d'investigació a Madrid i a Barcelona per avaluar el cas dels polítics catalans empresonats. El Comitè d'Afers Legals i de Drets Humans de l'Assemblea Parlamentària va aprovar ahir un document de treball que desenvolupa resolucions anteriors en què s'expressava la preocupació per la situació dels polítics empresonats per exercir la llibertat d'expressió, en referència al cas català i també als representants kurds a Turquia. El nou document preveu l'enviament de la missió que es desplaçarà a Barcelona i a Madrid. L'informe impulsat pel letó Boris Silevich del grup dels socialistes, demòcrates i verds apunta algunes consideracions prèvies entorn al judici al procés. El relator recorda que l'acusació pel delicte de rebel·lió contra els polítics que van organitzar el referèndum de l'1 d'octubre del 2017 difícilment es pot basar en l'existència de violència. El Consell d'Europa és un organisme format per 47 països que han subscrit la Convenció Europea de Drets Humans. El lloguer social finançat per la Diputació permet a l'Ajuntament de Blanes donar per resolta la situació dels migrants i refugiats que ocupen un local del municipi després d'haver ocupat altres espais. Ràdio Palafolls, Jordi Arbat.
Bona tarda. Al juny de l'any passat, un grup de 25 persones va començar una ocupació de protesta a l'esbarjo parroquial de l'església de Santa Maria de Blanes i mig any més tard es va traslladar a l'antic local comercial Modes Àfrica del mateix municipi. Segons l'Ajuntament, des de l'inici de les protestes s'ha ajudat el col·lectiu des dels serveis socials del consistori blanenc i des del grup d'entitats socials sota el paraigües de la xarxa solidària. Aquest dilluns, l'alcalde de Blanes, Àngel Canós, ha signat un acord que té per objectiu que la xarxa solidària, a través d'Acció Social Mediterrània, llogui dos habitatges on puguin viure i aquest grup de persones pagant el lloguer a través de la subvenció concedida per DipSalut mitjançant l'Ajuntament de Blanes. Segons ha indicat el consistori, fins al moment la xarxa ja ha trobat el primer pis i actualment estan pendents de poder tancar el tracte pel segon perquè hi pugui viure tot el grup que continua ocupant l'antic local de Modes Àfrica. La subvenció de DipSalut a l'Ajuntament de Blanes s'ha concedit a través del programa Benestar i Comunitat i compta amb una partida de diners per cobrir les despeses de lloguer.
Noves troballes de la tercera campanya d'excavacions el Puy i les Esplugues de Segur, a la Pobla de Segur. Aquest setembre ha finalitzat la tercera campanya d'excavacions arqueològiques als jaciments del Puy i l'Espluga, al Pallars Jussà, per part d'un equip d'entre 8 i 11 arqueòlegs i estudiants de la Universitat de Barcelona. Ràdio Trem.
Bona tarda. A les Esplugues de Segur s'ha detectat restes d'una primera ocupació medieval anterior al segle X. Les troballes han consistit en un gran nombre d'olles i cassoles de ceràmica fetes a mà i de producció aparentment local. Juntament amb aquestes s'han trobat també d'altres peces de ceràmica fetes a torn que tenen exemples iguals a d'altres jaciments del Pallars Jussà com el d'Altimiris. Pel que fa al Puy de Segur, l'excavació ha permès detectar més d'una fase constructiva, així com la treballa de nombroses fusaioles per cardar la llana, tisores d'esquilar i alguna ferradura. Això evidencia que l'economia de l'indret podria estar relacionada amb la pastura d'ovelles i cabres. La cronologia dels materials identificats al Puy de Segur se situen entre els segles XIII i XV. El jaciment del Puy i les Esplugues de Segur i la seva relació amb la Pobla de Segur són molt bon exemple de l'evolució del poblament medieval a Catalunya. El poblat en Bauma, com és el cas de les Esplugues, el nucli feudal al voltant d'una església, en aquest cas la de Sant Miquel, per finalment crear una vila-mercat a través d'una carta de poblament.
Al Pallars Jussà acabem. Gràcies per la seva atenció. Que passin bona tarda. Adéu-siau.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Avui aquí més qui menys hi fa gràcia el cas de Avinyonet del Penedès, aquesta població que ha aparegut com a segona població en renda per càpita de tot el que, de totes les que hi ha a l'estat espanyol. Bé, és un, de fet, és un exemple dramàtic de com la riquesa l'acumulen uns pocs i hi ha uns molts que no tenen accés a aquesta riquesa. De fet, el que passa allà, com s'ha explicat, és que hi ha un familiar de l'empresa Danone que a més es va comprar unes vinyes i unes oliveres per fer oli i li ha anat molt bé la vida i en un any ha guanyat 24 milions d'euros. I per això ha hagut aquesta pujada exponencial Això i la poca població de la renta per càpita. El problema és que tota aquesta renta s'acumula a casa d'una persona que ni tan sols viu allà, està empadronada però ni tan sols viu allà, i mentre tant, de portes en fora, de murs en fora, la gent, com hem pogut comprovar en alguna ocasió, li costa arribar a final de mes. I malgrat això, tothom li fa una gràcia, jaja, que bo, que rics que són, jaja. Doncs no té cap mena de gràcia. El bo seria que passés més o menys com el que passava abans, que tampoc no era exemple, però que la riquesa es repartia d'alguna manera o una altra entre tota la gent que vivia al voltant d'aquesta persona adinerada. Això actualment no passa i ens trobem desigualtats tan bèsties com aquesta del Penedès, per cert, una comarca que viu precisament als dos extrems, el sector més ric i el sector més pobre. A la mar, a la costa, passa més o menys igual. Oh, que és que navegar és de rics, navegar és de pijos, es deia. Doncs sí, però era una manera de guanyar-se la vida als pobres. De fet, la pesca, tradicionalment, ha estat una feina de gent que ha treballat molt per subsistir, per sobreviure. I al costat d'aquests hi havien els que podien permetre's el luxe de pagar molts, molts, molts diners per tenir un vaixell i mantenir-lo i una marre, totes aquestes històries. El mar és també un lloc de desigualtats, malgrat que nosaltres cada tarda intentem trobar-li el gust, les gràcies i girar-lo de manera que estigui a l'abast de tothom. És un dels objectius que ens vam marcar el dia que vam començar el FAR i que cada tarda intentem portar a l'antena. Fer del mar i fer de la Mediterrània també aquest entorn social on tots ens puguem relacionar i no només uns pocs afortunats que tenen molts diners a la seva compte bancària. Com esteu? Arrenquem. Arrenquem el FAR d'avui, eh? Que és el número, espera un moment que ho miraré per aquí, el número 233, diga 33. 233. I que correspon aquest dia 2 d'octubre del 2019. Un programa que hem treballat el Juanjo López i el David Valverde, bueno, aquests encara no l'han treballat, el treballaran ara perquè són els tècnics. Menys el David, en Juanjo. La Judit Castells, en Daniel Rodríguez, Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i jo mateix. Estarem fins les 6 amb tots vosaltres en aquestes dues hores d'intensa navegació per les ones.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
Dia càlid, calorós, potser no tant com ahir, però temperatures encara prou altes, amb un vent canviant i amb una mar que aquest matí era molt, molt agradable. Qui té totes les dades del que passarà, si seguirem així o no, és la Dolors Ballart, des del Servei Meteorològic de Catalunya. Què tal, Dolors? Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Tarda en predomini del sol arreu del litoral català i amb vent de component nord als dos extrems del litoral tramuntana, a la zona de l'Empordà i també mestral a les Terres de l'Ebre. En aquests sectors el vent podrà superar els 90 km per hora puntualment, cops de vent molt forts en aquests sectors del territori. En conjunt també amb una situació marítima més remoguda avui, amb maró, fins i tot forta maró, a la zona nord de la Costa Brava, situació marítima que també es mantindrà alterada de cara al matí de demà, encara amb vent de tramuntana i de mestral als dos extrems del litoral. En canvi, demà a la tarda esperem que mica en mica el vent afluixi i també millorarà la situació marítima. La resta del litoral, avui i demà, bufarà vent de component sud i est al centre de la jornada. Avui també amb maró, però demà ja a la tarda amb marejol. Pel que fa a l'estat del cel, demà mantindrem un dia assolellat, en conjunt amb un cel serè o poc ennuvolat, amb algun núvol prim, i a la costa central amb algun interval de núvol baix, sobretot a la zona nord del sector. En conjunt, però, sense precipitacions. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs moltes gràcies, Dolors. Arrenquem.
Connectem amb l'actualitat.
Vinga, va, fem un cop de l'actualitat del dia i què us sembla si avui comencem per les comarques tarragonines. Revolucionar els ports amb nous processos d'automatització intel·ligents. És el que s'ha abordat avui a l'Automation Digital Port, que s'ha celebrat a Tarragona. Daniel.
Una jornada dedicada a la que s'anomena Quarta Revolució Industrial, que passaria per l'aplicació de les noves tecnologies a l'àmbit portuari. Algunes d'elles són les connexions 5G, aquestes són bastant populars, el Big Data, també ho són bastant, les bases de dades massives però estructurades per tal d'extraure'n informació, o els blockchain, aquestes cadenes de blocs per tal de fer transaccions segures. L'objectiu és revolucionar el sector de la logística global, que tot i tenir a l'abast doncs aquest gran nombre d'eines digitals, segueix sent ineficient i insostenible, han assegurat en aquesta jornada. Un dels ponents, el catedràtic titular de transports de la Universitat de Cantàbria, Miguel Ángel Pesquera, afirma que les noves tecnologies haurien de permetre una major efectivitat.
Porque vivimos en un mundo muy cerrado, muy en silos, muy poco conectado, muy poco digitalizado, y por lo tanto cuando lo vemos en la escala global nos damos cuenta que la cantidad de vacíos que circulan todos los días, por poner ejemplo, en contenedores y en los grandes puertos, y que esto sí puede resolverse con las nuevas tecnologías que se están implementando, o que hay gran expectativa, como entre una de ellas importante es el libro de registro distribuido, blockchain, que entonces eso facilita que todo esté activo, que se pueda hacer el seguimiento, que se pueda hacer la auditoría y que sea inclusivo y por lo tanto que la eficiencia a nivel de escala global sea una realidad.
Precisament per abordar aquesta transformació i per ser més competitius, Ports de l'Estat ha presentat un fons d'inversió anomenat Ports 4.0, per a totes aquelles noves idees i projectes empresarials en l'àmbit del sector dels transports, la logística i els ports. La primera convocatòria de subvencions serà de 12 milions d'euros.
Doncs a veure si donem aquesta empenta definitiva als ports i aconseguim que encara siguin molt més tecnològics del que ho han estat fins ara. Per cert, molt curiós el nom, Pesquera.
Sí, saps? És curiós. Vaja, a més de Cantàbria. Bueno, sí. Bueno. Allà van sempre en cognoms Revilla, Pesquera... Sí. Vaja.
Bueno, hi havia un director general de pesca que es deia Miralpeix, saps?
També.
Era, sí. Miralpeix.
Sí, és veritat.
Recordes?
Sí, sí.
Gràcies,
sí, sí.
Daniel. Fins ara.
Fins ara.
I mentretant, a les Terres de l'Ebre segueixen amb molt malestar entre alguns ciutadans per la votació del Parlament de Catalunya que insta la Generalitat a prohibir els correbous. No se'n surten, o què, Judit?
Doncs continuen amb el malestar i les reunions entre els taurins. De fet, aquesta tarda a Amposta hi haurà reunió entre els alcaldes dels diferents municipis catalans que fan festejos amb bous. La trobada serà a les 8. Aprofitant aquesta reunió, l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre ha convocat també una concentració a la plaça de l'Ajuntament. El proper dissabte, a més des de l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre, han convocat una assemblea extraordinària per calmar, diuen, els ànims dels aficionats de la festa dels bous després d'aquesta resolució del Parlament. Les penyes han fet una crida a la màxima participació en esta reunió per demostrar unitat. En l'assemblea, a més, s'informarà de l'estratègia a seguir després de la proposta parlamentària i no se descarten emprendre més mobilitzacions. També està previst que participin representants de federacions taurines estatals que els donen suport. L'assemblea està convocada pel proper dissabte a la tarda a les 6:30 a l'auditori de la Fila d'Amposta.
I si sou dels que us moveu amb bicicleta per la ciutat, poca broma, perquè les bicis fan vaga. No, el bicing fa vaga, Isabel.
Fa vaga, segons ha informat el Sindicat dels Treballadors del Bicing de Barcelona, una vaga que començaran indefinidament a partir de dimarts vinent, dia 8 d'octubre. Els sindicats convocants, CGT i Coves, reclamen salaris dignes, condicions socials dignes, un únic conveni per a tota la plantilla, que es pagui la totalitat del salari en cas de baixa per accident laboral i també fer indefinits els contractes de més de 6 mesos. Segons ha explicat la CGT, els treballadors han donat de marge uns 9 mesos a la nova empresa per negociar, però aquesta doncs s'ha tancat definitivament i s'han trobat amb la negativa a acceptar les reivindicacions per part dels treballadors. Fons del sindicat també acaben responsabilitzant l'Ajuntament de Barcelona d'aquesta manca de diàleg amb els treballadors de les empreses subcontractades i consideren que haurien d'assegurar licitacions amb condicions més dignes. La protesta es farà visible cada dimarts a 11:15 del matí a plaça Sant Jaume.
Doncs ja ho sabeu, tots els dimarts a 11:15 del matí a plaça Sant Jaume teniu tota aquesta, bueno, aquesta concentració de la qual la Isabel ens n'ha fet 5 cèntims. Està buscant jo el so d'aquí de bicicleta, però no me'n sortiré, és igual. Doncs t'escoltem. Gràcies, Isabel, fins ara.
Tinc una altra.
Ah, sí, és veritat. Tens la del col·lectiu LGTBI. Estava jo amb lo de la bici, no m'he fixat. Que podrà beneficiar-se de la renta garantida de ciutadania si han patit maltractaments físics o vesiculars.
Així ho ha anunciat avui el conseller davant la Comissió Parlamentària d'Afers Socials i Famílies. Els beneficiaris hauran de ser joves d'entre 18 i 21 anys que hagin marxat de casa a causa d'aquests maltractaments que ara apuntaves. Per poder-ho fer efectiu, es modificarà el reglament que es preveu es tingui aprovat ja a principis de l'any vinent. Durant la comissió, el departament també ha anunciat que la Generalitat ha obert més de 800 expedients per discriminació cap a les persones del col·lectiu des que es va aprovar la llei contra l'homofòbia ara fa 5 anys.
I ara sí. Gràcies. Fins ara.
Fins ara.
I mentretant, la Costa Brava acollirà la 56a Assemblea General de MedCrisis l'any 2020. Cristina.
Del 26 al 29 de maig de 2020, els ports de Palamós i Roses i la destinació Costa Brava seran els anfitrions de la 56a edició de l'Assemblea General de l'Associació de Ports de Creuers de la Mediterrània. Es tracta d'un dels esdeveniments més rellevants de la indústria europea de creuers, en què participaran una desena de companyies, un centenar de ports de la Mediterrània amb trànsit de creuers, operadors turístics i patronats de turisme. Aquest esdeveniment consolida la projecció internacional que està adquirint els ports de Palamós i Roses, les seves poblacions i la destinació turística dins el sector dels creuers. L'anunci l'ha donat a conèixer aquest matí el gerent de ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez, en el marc de l'Assemblea General de MedCrisis que s'està celebrant a França.
I ho anunciàvem al desembre i s'ha fet efectiu ara. L'Observatori Astronòmic del Banyà comença la seva col·laboració amb la NASA.
Sí, ho farà investigant planetes fora del sistema solar fent servir dades de la nau espacial TESS. Dos anys després de la seva inauguració, l'Observatori Astronòmic Albanyà ja acumula més de 100 deteccions d'exoplanetes coneguts i dues publicacions en aquest àmbit de recerca, col·laborant amb els observatoris de Potsdam i Sant Petersburg. Tota aquesta tasca els ha portat a incorporar-se a l'equip de seguiment d'exoplanetes de la NASA. La missió principal de TESS és descobrir 50 planetes fora del sistema solar de la mida semblant a la Terra durant els pròxims dos anys. Aquesta missió de la NASA està liderada per l'Institut de Tecnologia de Massachusetts i ja comença a operar detectant planetes en estrelles visibles des de l'hemisferi nord.
I Neus Lloberes ha estat escollida de la Federació Empresarial del Gran Penedès, Ivan.
L'exalcaldessa de Vilanova i la Geltrú ha imposat amb la majoria dels vots un 71% a l'actual president de l'entitat, Martí Sistaner, que es presentava per la seva reelecció. És la primera vegada que dues candidatures han optat a la presidència de la patronal del Penedès, un fet que ha mobilitzat més de 300 empresaris del territori. Un cop escollida com a presidenta de la Federació, Lloberes ha explicat quin serà el full de ruta que seguirà l'entitat a partir d'avui.
Aquesta entitat és molt potent però està sense rumb. Els socis no tenen clar per què serveix l'entitat ni cap on vol anar. Per tant, el primer que farem serà organitzar aquests debats estratègics. Entre tots, definir el pla estratègic dels propers 4 anys i aplicar-lo de manera molt rigorosa.
Lloberes aposta per obrir l'entitat al teixit empresarial del Penedès per escoltar les seves necessitats i que trobin en la federació una aliada estratègica. D'aquesta manera, també es vol posar en valor l'entitat i guanyar presència i poder de decisió en fòrums econòmics i socials del país.
Doncs veurem si ho aconsegueixen. Gràcies.
Fins ara.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. El destacat de la jornada.
I mentretant els pensionistes es manifesten i intenten fer entendre als polítics, als nostres representants, que cal un sistema de pensions sostenible i que ja n'hi ha prou de precaritzar la seva situació econòmica. De fet, ho han fet aquest matí. S'han concentrat davant de les portes del Parlament de Catalunya i ho han fet sindicats com Comissions Obreres o UGT o també la plataforma unitària de la gent gran l'endemà del Dia Internacional de les Persones Grans, que va ser ahir. Hem creat consignes com volem pensions dignes o no més retallades i han acabat la seva concentració fent-li entrega al president del Parlament del manifest en el qual reclamen doncs, bé, un sistema que sigui sostenible i durador en el temps. En volem parlar i per això saludem a aquesta hora de la tarda el senyor Florenci Cepedo, que és portaveu de la plataforma unitària de la gent gran de Catalunya. Senyor Cepedo, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
I a més a més, membre de la UGT. I a més a més, membre de la UGT. Sí, sí, sí. Però com que la UGT està dintre de la plataforma, doncs, bé, doncs estem en la plataforma, però en concret del sindicat UGT. Escolti'm, senyor Cepedo, que n'estan farts vostès, no? Que ja n'hi ha prou. I que se'n parla poc, però que la cosa no s'atura.
No. Aviam, estem farts, ja fa molt temps que estem farts. Aquest dematí ja he comentat que és indignant que els que van provocar la situació que estem siguin els que han sortit guanyant més a costa de tota la societat treballadora, sobretot. És evident que sent part els governs que hi ha, o sigui, aviam, el fracàs que hi ha hagut en fer un govern de progressista, de progrés, sembla que ho pagarem molt car.
Sí.
En les eleccions aquestes, ara, tal com, o sigui, ara es fan eleccions noves, i tot el que teníem pendent queda en l'aire. No sabem si es revaloritzaran amb el 0,25 o, tal com estem exigint nosaltres, en el que marca l'IPC. Això semblava que n'hi havia un consens de revalorització i amb el tal, en la situació que estem en aquest moment, tot això se'n va en orris.
A més de tot això, ja fa molts anys que vostès van perdent poder adquisitiu, mentre el govern, del color que sigui i de l'administració que sigui, va jugant amb l'amenaça de que, bueno, esto es insostenible, bueno, que si el pacto de Toledo, que si las pensiones, que si el fondo...
Sí, aviam, exactament és el que jo volia dir, no? Els governs, o sigui, el tema de les pensions és algo que pel cap és molt, molt llamatiu, molt llaminer. El que volen és privatitzar. Això és el que volen. I estan intentant, tot el meu parer, intentant que el sistema de pensió fracassi per poder privatitzar. Hi ha una cosa molt clara. És el capital no descansa mai. El capital, els seus privilegis, els negocia al despatxo. I nosaltres, els treballadors, l'única forma de defensar els nostres drets és sortint al carrer.
Sí.
I han de tenir en compte tots els partits polítics. Nosaltres hem trobat el manifest de tots els partits polítics. Indudablement, si és un partit d'esquerres el que guanya les eleccions, si són les esquerres, algun més de ventatge tindrem, però estic segur que tindrem de continuar sortint al carrer a defensar el dret.
Si guanya
la dreta, llavors amb més força, perquè hi ha una cosa, la dreta defensa el que defensa, i si el poder financer i doncs el poder legislatiu, llavors ho tenen tot. Això és el que ha d'entendre la gent.
Li han donat el manifest al president del Parlament, el senyor Torrent, també al president de la Generalitat, el senyor Torra, i a la delegada del govern a Catalunya, la senyora Cunillera. Però la veritat, senyor Cepedo, és que hi ha poca mobilització. Eren vostès una cinquantena. No sé si perquè hi ha poca consciència encara o perquè els hi ha fallat una mica la divulgació de l'acte.
Aviam, aquest tema és que és una miqueta pellegut. Mira, els jubilats estem defensant les pensions dels propers que vinguin. Nosaltres ja tenim la jubilació. A nosaltres es pot perjudicar molt poc. La lluita nostra, nosaltres hem lluitat durant molts anys, les persones grans, jubilats, durant molts anys per conquerir un estat de benestar bastant raonable. Què ha passat? Ara ens està fotent que això ho estiguin desbaratant tot pensant en els vostres fills i els vostres drets. O sigui, el tema de pensions és un problema més dels joves que nostre. I aquesta conscienciació és la que han de tenir la gent jove i no tan jove, els que venim a darrere. Nosaltres, clar, hem fet la concentració. També ha sigut una concentració molt feta, molt expressa.
Improvisada una mica, eh?
Molt improvisada, exactament.
Escolti'm, em quedo amb aquesta idea que ens explicava ara fa un moment, que al cap i a la fi vostès ja tenen la pensió i el que estan fent és lluitar pels que venim al darrere, que potser seria interessant que els que venim al darrere ens comencem a preocupar. Senyor Cepedo, li agraeixo molt que ens hagi atès i li agraeixo molt també que lluitin pel nostre futur. Que vagi molt bé.
Vinga, bona tarda.
A reveure, molt bona tarda. Doncs aquesta és la concentració que hi ha hagut aquest matí a les portes del Parlament de Catalunya. Ahir ja es va fer entrega del manifest al president de la Generalitat i avui s'ha fet entrega al president del Parlament i a la delegada del govern, Teresa Cunillera. Les pensions, motiu de polèmica i de preocupació pels que hi són i pels que hi arribaran a pensionistes.
El Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Que em fa plorar com l'humorista que em desanima. Ets l'escenari sense ningú, com ningú amb molta gent. Tu ets la lluna que no endorfina. Fem-ho del revés, fem-ho del revés, fem-ho del revés, fem-ho del revés, fem-ho, fem-ho, fem-ho del revés. Un trist final, òpera prima de la tristesa. Ets la cançó que ja no sona, com la guitarra desafinada. No m'agrada, no m'agrada, no m'agrada, no m'agrada. No m'agrada, no m'agrada, no m'agrada, no m'agrada, no. No m'agrada, no m'agrada, no m'agrada, no m'agrada, no. No m'agrada, no m'agrada, no m'agrada, no m'agrada.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A quantes llars la cuina es converteix en aquest espai de tertúlia improvisada? Malgrat tenir menjadors, sales d'estar, llocs amb sofàs i indrets per poder xerrar i seure i conversar, moltes vegades al final la conversa més interessant, més amena i més divertida s'acaba produint a la cuina. I és que a la nostra cultura els fogons sempre van molt ben acompanyats de bones reflexions. Nosaltres al far sovint ens agrada fer-ne i per això també ens concentrem a la cuina, no és així, Ivan?
És dimecres i com cada setmana a aquesta hora és moment de saludar bons amics i col·laboradors del programa. En aquest cas tenim amb nosaltres el cuiner Xavier Mestres. Xavier, molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Com esteu?
Per la gent que encara no et conegui, cuiner, molt reconegut en el teu pas al Peixarot, a l'històric Peixarot, també a la Vipau, expresident de l'Institut Català de la Cuina i responsable del Corpus Culinari Català. No sé si em deixo alguna cosa.
No, ja sabia, n'hi ha prou, perquè tampoc m'agrada posar-me... No vull fer com el Màgic Andreu, que s'anava omplint de medalles.
En tot cas...
A més, jo crec que el públic que ens escoltarà ja, de la meva edat almenys, ja em recordaran.
En tot cas, avui amb en Xavier i cada cop que ens trobem aquí al programa, al FAR, intentarem fer un espai de gastronomia, una secció gastronòmica, i com no pot ser d'una altra manera, avui volem començar parlant de peix.
Molt bé.
Xavier, què ens passa amb el peix? Sembla que ens faci por.
Sí, ens fa una miqueta de por. Bueno, el problema que té el peix és que té espines. L'altre problema que té el peix és que s'ha de netejar. L'altre problema que té el peix és que fa una miqueta d'olor quan el neteges. I tot això sumat... Mira, per exemple, la sardina és un peix extraordinari. Uh-huh. Organolèpticament és magnífic. Només passa una cosa, que és una mica escandalosa. O sigui, si el dels baixos està fregint sardines, pel pati de llums puja tota aquella ferum de l'olor aquella, que no gaire agradable, per cert, que puja fins dalt. La sardina, a veure... Jo ara he estat... va caure a les mans un llibre de Josep Pla que el tenia per casa i m'agrada tant en tant de llegir, i em parlava de les sardines. Les sardines, el mes de maig, que són grasses, que són platòriques de facultats organolèptiques, a la brasa. Però quan parles de brasa ja t'imagines un espai obert, no?
Clar.
Per tant, aquell fum ja no es concentra i l'olor... Bueno, doncs fetes a la brasa... I ell deia que el número fantàstic era de 30 sardines que hauria acompanyat amb un vi blanc de macabeus de l'Empordà i després quatre costelles de xai, de xai del país, acompanyades d'una copa de vi negre una mica més pastós. Diu que això és alimentació perfecta. Vull dir, ell era un home, tu saps, que va escriure el que hem menjat, pla, i aquí fa un repàs fantàstic de tot el que s'estava consumint aquí a Catalunya. Ell era un home que era un gran periodista, que havia passat molts anys a l'estranger, en diversos països, per tant, un home amb una cultura molt ferma i una cultura de Roma molt llegit, doncs, també, per d'altra manera, no? I va saber posant en prosa, amb molta gràcia, la descripció de tots aquests productes que més o menys s'havien anat consumint.
Són productes que coneixem, que coneixem prou bé, perquè ell ho explica molt bé, però nosaltres no sé si tenim també aquesta cultura del peix que es necessita.
Jo em penso que no, em penso que s'ha perdut una miqueta. De tota manera, a veure, el peix, hi ha molts peixos que s'haurien de menjar a casa. Uh-huh. Quan dic menjar a casa vol dir que s'haurien de menjar amb els dits. En un lloc que veure que els dits ens es va donar a la natura o nostre senyor, qui sigui, que són les millors pinces que hi ha en aquest món. I hi ha peixos que s'han de menjar, esmicolar-los una miqueta per evitar les espines. El peix que té espines, no m'interessa, perquè si té espines, en canvi, generalment són els més gustosos. Les millors sopes es fan de peixos amb espines, precisament.
Mm-hmm. Per tant, el peix sempre amb espines, eh? El peix sempre amb espines.
I si no, com a mínim, cuit amb les espines. Mm-hmm. O sigui, s'ha agafat una moda, això els cuiners en tenim una culpa, bueno, som els culpables principals, de servir els peixos filetejats. Uh-huh. Això vol dir moltes vegades fins i tot sense pell i només amb la carn. Però a la pell hi ha un... no són greixos, són gelatines que fan que el peix sigui més melós, i en els ossos, les espines en aquest cas, hi ha la substància. Quan anem a menjar un entrecot de vedella, si mengem un tibon, que vol dir una costella amb os, tothom preferirà, preu per preu, un que porti os que no pas un que no en porti. Per què? Perquè la carn aquella cuita amb os és molt més gustosa que no pas si es cou sense os. Per tant, el peix també s'hauria de coure amb os. Això què comporta? Doncs comporta una petita feina que va a casa a l'hora de menjar-lo, que no és tan fàcil, vull dir, és evident que hi has d'esmerçar una mica més de temps i has d'anar amb cura. Però, a més, s'hauria de donar a conèixer aquest peix amb els nens, amb la canalla, amb els petits. I això no ho fem. I per què no ho fem? Bueno, hi ha l'excusa, que no sé si és una excusa, però a vegades, moltes vegades és veritat, de que un matrimoni treballa en marit i muller, treballen tots dos, arriben a casa en poc temps, i el més fàcil és triar, és tirar del congelador uns fish fingers d'aquells, uns tallets de peix arrebossats i tot ja, passar-ho a la paella, menjar-s'ho. Per què no agafen un dia maires o agafen molleres, molleretes, que n'hi ha que... Bé, i es dediquen a fregir, i ells mateixos, el pare o la mare amb els dits, ensenyar-los i amb els nens com s'atreu les espines i es pugui menjar aquell peix. I de gent que s'hagi mort per causa d'una espina que se l'hagi clavat, jo no en conec gaires, vaja, no en conec cap.
Ara agafo una idea que del teu discurs, peix congelat.
Sí.
És una mica el principi de tot. Quan la gent va a la peixateria, dic la gent que encara va a la peixateria, perquè molta gent el que fa és anar al supermercat i el compra directament congelat. Què és millor, el peix fresc o el peix congelat?
És evidentment que és millor el peix fresc, sempre i quan tingui la garantia de frescor que es necessita. Una altra cosa és quan tu aquell peix te l'has de menjar cru. Llavors sí que es recomana congelar-lo. Però no congelat a casa, perquè a casa les eines que tenim, els congeladors que tenim, van amb un nivell de temperatura, tot i que és, diríem, a la baixa, és molt baix, és poc fort, diguéssim. La gràcia és congelar, no els peixos, els llegums, avui dia verdures congelades són boníssimes, i una peça de carn també, però la gràcia és arribar al cor d'aquell producte a menys 40 o menys 50 graus amb el mínim de temps possible. Això vol dir que no es fan ni cristalls de gel, es fan només unes agulletes que no arriben a trencar la fibra del producte. Però és tan ràpid que no té temps de formar-se els cristalls. Si volem fer un congelador domèstic, el problema que tenim és que agafem un tall de peix molt maco, el congelem allà i quan el traiem, o sigui, per formar-se aquell gel, al cap de 5 o 6 hores dius, toques, ostres, ja fa soroll, però el cor del producte no ha arribat a la temperatura. Per tant, s'estan formant uns cristalls de gel. Imagina't si pot tenir força això i pot fer molt bé les fibres, que fins i tot abans d'inventar-se la dinamita i la pólvora i tot això, les pedreres es aprofitaven l'hivern, feien uns forats a la roca, l'omplien d'aigua, i l'expansió del gel, perquè saps que el gel augmenta de volum, quan l'aigua augmenta de volum quan es gela, allò arribava a rebentar, es va arrelar les pedres i allò... Imagina't el que pot fer amb un tall de lluç o amb un tall de rap.
En tot cas, avui dia la gent prefereix comprar-lo congelat, primer pel preu, perquè és més barat, però també per seguretat, per allò de la missa.
No, això de la seguretat, a mi que em perdonin. Com aquí és? Es va donar un missatge que es va donar mal donat. Jo dic que el peix s'ha de congelar per evitar el problema de l'anisakis ditxós, aquells cuquets que hi ha... que no es donen tots els peixos, però bueno, tots en poden tenir. Es va aconsellar de congelar-lo quan tu tenies intenció de menjar-te el fresc. Si tu te'l vols menjar... O sigui, menjar-te'l cru, perdona. Si te'l vols menjar cuit, la mateixa calor ja ho mata, allò. Vull dir que no hi ha problema.
Per tant, si el cuines, no fa falta congelar-lo,
No, home, no, esclar que no. És que el missatge aquest no es va entendre perquè es va donar malament.
Exacte, hi ha molta gent que encara el congela per això, justament, per evitar...
El congela per després cuinar-lo. I és una bestiesa perquè quan passa de 65 graus ja mates gairebé tot el que hi ha allà dintre. I és de la salmonella, que és una cosa que em pipa molt, a 65 graus ja es mora, ja no prolifera.
Això quan et decideixes anar a comprar, si a la peixateria o al supermercat. Un cop ets allà, per què sempre triem els mateixos peixos? És a dir, sempre triem el salmó, el lluç, la panga aquesta tan famosa. Per què no sortim de la rutina?
Però
sempre triem
perquè
mateixos?
El salmó o te'l filetegen o te'l fan a rodelles, i el salmó és fàcil, mira, a la platja tomba i ja està fet. Treus la pell, perquè la pell del salmó té gust d'arengada, a mi personalment em desagrada. El lluç també te'l poden servir rodelles. I tots els altres peixos, la panga ve pelat i ve, i jo no aconsello que se'l mengi ningú, però bueno, cadascú faci el que pugui. Però els altres peixos necessiten ja d'una mica de coneixement, i has d'esmerçar temps. Avui he vist per televisió, que segueixo a vegades el programa que fan del Cuines, aquest noi, el Marc Ribas, i avui feia un escabeig de barats. Ostres, jo m'hi hauria apuntat a menjar-me'l. Perquè era un escabeig sense farina. Que jo sóc enamorat dels escabeixos sense farina, però no cal engreixar més el producte. L'únic que feia és que treia un tel que hi ha exterior, com aquest plastiquet que es veu, que deia ell, però el peles i realment té una pell, una capa de pell, que seria com una escata, que no, però és tova, que no... I treus allò, llavors es manté el color de la pell normal del barat, però treus una cosa una mica més dura de sobre. I també un escabeig, en aquest cas, ja et dic, sense farina. O sigui, feia, per una banda, tenia el peix filetejat, i per altra banda, tenia l'escabeig calent, i el tira a sobre del peix, el deixa una miqueta, i acabat dos o tres minutets de forn, ja està, ja tenies l'escabeig.
És que realment estem parlant d'un producte amb un gran valor gastronòmic, sí. Però em fa la sensació que nosaltres no li donem aquest valor que hauria de tenir.
Perquè porta feina.
Clar.
Si anem a un restaurant, el demanarem, segurament. Però si l'hem de fer a casa, no. Home, doncs, ostres, deixeu estar el mòbil una estona i els whatsapps i totes aquestes collonades i dediqueu-se una miqueta a cuinar. Que cuinar... Si poses un nivell que hi puguis assolir sense problemes, també desestressa, també és un bon relaxant.
Quina manera hi ha de cuinar el peix així, de manera fàcil, de manera senzilla, que estigui bo?
Una manera senzilla que sigui bo i aprofitable és fregit. Tu compres, per exemple, pel vespre, bueno, faré una mica de verdura i una mica de peix fregit. Unes rodelles de lluç, unes molles, unes maires, el que vulguis. I allò només s'ha de rentar, s'ha de treure la tripa, diguéssim, treure la ganya, rentar-ho bé, escorre-ho, salar-ho una miqueta, passar-ho per farina i amb oli ben calent. Llavors ho escorres bé i ho deixes. Que no te l'acabes tot aquell peix. L'endemà al dematí, fred, fred, eh? Aquell mateix peix amb pa amb tomàquet és una delícia.
Aprofitant que aquesta setmana del malbaratament, en contra del malbaratament alimentari, sí. El peix és reaprofitable, es pot reaprofitar.
Tot es pot reaprofitar. És igual que, a veure, si jo vaig a comprar lluç, jo no compro mai un tall del mig, que és el més maco, és aquell que, oh, és fantàstic. No, no, jo compro lluç sencer. I si compro lluç sencer, i avui dia que tot el personal de les peixateries, les peixateres en aquest cas, fan una labor comunicativa extraordinària, perquè en saben, doncs, escolta, si li demanes, te'l netejarà, te'l filetejarà, farà el que vulguis. Però, si us plau, no em llenci el cap, que el prendré, no em llenci l'espina, que la prendré també. I amb allò un dia fas un brou de peix extraordinari. I això és l'aprofitament del producte fins al final. En canvi, aquí, noi, no estem per la labor, no...
Ara
ens costarà molt, eh?
Ara...
Jo crec que és una mentalitat una miqueta d'una borricos, que això va venir un temps enrere, que ara avui dia no val, perquè, per desgràcia, no hi arribem, i que quan ara s'hauria d'aprofitar més és quan menys ho aprofitem.
De fet, aquí volia anar a parar. Aquest matí llegia una entrevista on una persona que es dedica a la pesca de la tonyina comentava, no?, que la tradició en el consum del peix no acompanya tant actualment com ho feia anys enrere, que si ens comparem amb anglesos, amb holandesos, val, tenim una cultura del peix molt més elevada, però si ens comparem amb els nostres avis, no hi ha punt de comparació.
No, i ves a França. Els peixos senzills, que diem aquí, sembla le poisson humble, humils, aquests peixos tenen un rànquing gastronòmic important. El que passa és que s'han de saber elaborar i s'han de voler si has d'esmerçar una miqueta més de temps. La tonyina, precisament, és un exemple que m'agrada, perquè la tonyina es coneix com el porc de mar. Però s'aprofita tot. S'aprofita la tripa, que és el bull de tonyina que coneixem aquí, l'estómac de la tonyina. S'aprofita l'espina, amb l'espinet, amb totes aquelles trossets de carn que han quedat enganxats allà quan l'han filetejat. I com que és cartilaginós, no és os, no és un os molt dur, és un cartílag, l'espina interior i tot això, doncs també es pot guisar junt amb la, això i cargolins. Els ganyims, tota la part de les ganyes. S'aprofita tot. El llom, el millor, la sorra, que és la part millor de la tonyina, que és la part de, diu sorra, perquè és la part que toca baix, que tocaria la sorra, diguéssim. La part més blanca i més greixosa, aquella la planxa, com vulguis, és bona. La part del llom també és bona, és més vermella, però després hi ha un tros més sec, que és la que serveix per fer la moixama, que és un peix salat i assecat. I dels retalls que feien, encara ho posaven en botes, amb sal, i és la tonyina que es fem servir per acompanyar el xató.
Com a cuiner, Xavier, no sé si estàs d'acord, però amb el peix tenim un producte que és un dels millors productes per cuinar, per sí, cuinar és, i per menjar.
Sí, és evident que sí. I amb el que es poden fer quantitat impensable de receptes.
Em deies, però, a fregir el peix. Això no és massa saludable, eh?
Per què no?
És saludable, fregir el peix?
Per què no?
Home,
si es fa ben fet, sí. Quin sí. problema hi ha?
Els fregits són engreixen.
Els greixos.
Exacte.
Sí. Però s'ha de saber fregir.
Com s'ha de fer això?
Home, mira, si tu has de fregir un peix petit, has de posar l'oli molt calent, passar el peix per farina, expulsar-lo bé i tirar-lo dintre de l'oli molt calent. Llavors aquell peix allà estarà un minut i mig, dos minuts, i el pots treure, ja està fregit. I el deixes sobre un paper d'aquests de cuina que hi ha, una miqueta. Si has de fregir un peix que necessita més, a veure, que és més espès, que és més gruixut, llavors la temperatura s'ha de baixar una miqueta. Però l'únic important aquí és no fer pastes. A veure, si fem un arrebossat, hi ha calamars a la romana, me cago en dir que menges de tot menys calamar.
Que l'arrebossat va per una banda i el calamar va per una altra.
També, eh? Però en canvi el calamar a la romana és ben senzill de fer. Només el calamar ben rentat, les anelles aquelles, salades, escorregudes, passades per farina i passades per clara d'ou, batuda, no muntada, i res més. I d'allà directe a la fregidora molt calenta. És una capa finíssima, que allà l'oli no hi cap. I tens el gust del calamar, perquè es cou de seguida, es cou. Com que fa una capa la fritura per fora, es cou el calamar com si fos el vapor, i es cou molt ràpid. A la que comença a petar una miqueta, fora del foc ja. Es corregut una mica, ja està. I quin greix hi ha allà? No hi ha més greix allà que amb una amanida.
De vegades ens compliquem a l'hora de cuinar el peix, quan amb una recepta tan fàcil com aquesta, o a la planxa i amb un raig d'oli, tenim un producte fascinant. De vegades el cuinem d'una altra manera i el destrossem.
Bueno, però això és que es fa... A veure, a mi hi ha coses que... A mi et dones un marc, una paleta, pinzells, i faré un xurro que... M'ho fotràs pel cap, el que ha sortit allà. Però, en canvi, si em deixes cuinar, potser no, potser t'ho menjaràs.
Home, però no fa falta ser cuiner per també fer un bon plat amb peix.
No, però fa falta una mica d'imaginació, també, i s'ha de fer servir, home. I aprofitar, i el foc molt calent, sobretot per coses així de fregits i això ràpid. Un altre truquet, ja acabo. Si fas un peix a la planxa, que tu n'has parlat, tu tens una planxa que farà la mida que vulguis, i posa el peix per una banda. Quan donis el tom, què fem tots? Tornem a posar el peix sobre allà on havia estat.
L'hem de posar a una altra banda.
L'hem de posar al costat, que allà encara estarà calent i es curarà ràpid. El que convé és segellar d'alguna manera la capa exterior, que el quedar rostit així ja no perd tanta humitat, i tenim el peix sucós a dintre.
Abans d'acabar, Xavi, no sé si podem explicar una petita recepta a la gent que ens estigui escoltant. Que, mira, per exemple, per sopar aquesta nit.
Pues mira, ara encara no, aquesta nit no, però parlant del que comentàvem de Josep Pla, ell era un enamorat a la primavera del congre amb pèsols. I el congre és un peix boníssim, que no és excessivament car. El que passa és que s'ha d'aprofitar el tros del cap, fins al pixador, diguéssim, tot el part del tronc, amb pèsols de primavera. I és qüestió de fer un sofregit d'oli amb ceba, una mica sofregit, posar-hi una miqueta de farina, donar-hi dos tomets, així amb el remenat una mica, aigua, i quan allò bulli, posar-hi el congre i els pèsols. Una miqueta de sal, i quan ja quasi està del tot, una picadeta d'all i julivert.
Doncs, Xavier, amb aquesta recepta posem fi avui a, aquest espai gastronòmic. En tot cas, ens en tornarem a parlar i moltes gràcies per venir avui al Far.
És un plaer poder parlar de cuina amb algú que t'escolti.
Xavier Mestres, cuiner, a reveure, fins la propera.
Vinga, si Déu vol.
Segueix la llum del Far.
I el grup de treball de Ports Segurs de la Generalitat de Catalunya segueix endavant i, de fet, ahir van dur a terme una segona reunió en la qual acabar de posar-se d'acord, de coordinar exactament les actuacions que fer en el cas de que una embarcació, un vaixell, demani abric al port, als ports catalans, carregat de gent rescatada a la Mediterrània. Volem parlar-ne amb el senyor Manel Vila, que és director general de Cooperació al Desenvolupament. Senyor Vila, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Coneixíem que Port de Palamós, Port de Vilanova, i crec que era Deltebre, el tercer port, que estaven...
Sant Carles de la
Ràpita, té raó. Sant Carles, Vilanova i Palamós eren els tres ports que s'havien... Bueno, que estaven en aquesta plataforma. Equipats
no,
ja...
Us falta Roses.
I Roses. Equipats, preparats per la rebuda de les embarcacions i suposo que bueno, concretarà encara el poc que falti, no?
Bueno, t'ho puc explicar. Amb la crisi que hi ha a Europa, amb la rebuda dels migrants i rebuda d'aquesta gent que vol passar d'Àfrica cap a Europa, majoritàriament la crisi que hi ha hagut amb el canal de Sicília i també a baix de la frontera sud, d'entre Melilla i Andalusia, el que la Generalitat va fer és dir, en el cas de que es necessiti algun port per poder desembarcar la gent que s'ha trobat com a nàufraga en el mig del mar, dels ports que la Generalitat té competències per acceptar aquest amarratge, perquè hi ha suficient calat, perquè els ports necessiten un calat, doncs els ports que tenen suficient calat per acollir una embarcació muntaríem un dispositiu, quan fes falta, en el port de Sant Carles de la Ràpita. I això és el que es va decidir a la comissió aquesta que comentava els acords.
Aquí la qüestió, o una de les qüestions importants, és saber si el govern espanyol està disposat a que des d'aquí ajudem a qui ho necessita, no?
Bueno, nosaltres el que fem és saber la nostra disponibilitat. Nosaltres no tenim competències de control de fronteres, nosaltres no podem tenir la competència de poder fer desembarcar aquesta gent, però el que fem saber és que en el moment que es necessiti un port per poder fer aquestes operacions de salvament humanitari, Catalunya posa a disposició la infraestructura que té i els mitjans que té per poder-ho fer.
Aquesta és una situació que evidentment ens preocupa i ens corprèn a tots, sobretot la manca de sensibilitat. En aquest sentit, la Generalitat se situa entre els pocs governs, entre les poques institucions, entre les poques administracions que han mostrat bueno, el que haurien de mostrar totes, no? Que és solidaritat, ajuda i capacitat de rebre aquest col·lectiu de gent.
Això és un problema que té Europa, que tindria que estabilitzar unes vies legals i segures per la gent que, per diversos motius, i els motius que siguin, i la gent sap per què fuig dels seus països, veure si amb la condició de refugiats, amb la condició d'exiliats, amb les condicions que sigui, inclús la gent que es té que moure en aquest moment per una crisi climàtica, per una crisi de violència, veure de quina manera hi ha unes vies legals i segures i no forcem que la gent tingui que confiar en les màfies i no en els governs per poder arribar a Europa.
De fet, recorden vostès que tenen l'obligació d'atendre aquestes embarcacions que, en el moment d'arribar davant d'un port, expressa la necessitat de ser abrigades. És a dir, que el dret internacional, el dret marítim internacional està per damunt de la legislació dels estats, sí, i, per tant, els estats tenen l'obligació de donar abric a qui ho demani en aquestes circumstàncies.
Això és el que la justícia italiana va deixar molt clar. Hi han hagut sempre bastantes, no denúncies, però hi han opinions dient que hi han vaixells mercants, hi han molts vaixells que davant d'una situació d'una barca que és susceptible de naufragar no aturen per raons econòmiques i per raons de temps, i en canvi és una obligació del dret marítim que quan es troba una barca en aquestes condicions la primera obligació és el salvament marítim. I davant de qualsevol legislació restrictiva que puguin fer els estats, el que prima és el salvament marítim i el salvament de les persones al mig del mar. No pot ser que al Mediterrani comptem per milers les persones que cada any desapareixen, cada any el número que diem són les persones que sabem que desapareixen, però la informació és que hi ha moltes que ni sabem ni quan surten ni on estan. I el Mediterrani, que tindria que ser un espai de Mare Nostrum, el que és cada cop més és un mare mort.
Avui mateix se sabien que són 1.000 les persones que han perdut la vida, pel que se sap, des de que ha començat,
sí,
l'any, a la Mediterrània.
Sí.
Senyor Vila...
El que nosaltres analitzem és dir, escoltem, es tindrien que establir unes vies legals i segures per poder accedir amb les condicions que marqui Europa, amb les condicions,
correcte,
que marquin els estats.
Senyor Vila...
La gent que ja s'està, fa 4 anys que s'està esperant a Lesbos.
Si li sembla, miri,
esperant...
demà anirem a Lesbos. Ho haig de deixar aquí perquè no tinc més temps, però en seguirem parlant. Moltíssimes gràcies, senyor Vila.
D'acord, adeu, fins la propera.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Na 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 na. Ves i digue-li a la pluja que no torni a venir. Digue-li a la soledat que no la vull avui. Na, 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 na. Na, 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 na. Ets la soga que m'aguanta i m'ofega al mateix temps. La que em va fer néixer els somnis, la que no es fa malbé. Na, 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 na. Na, 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 na. Cada nit tinc un desig, la lluna per tu robaria. Frises per la seva llum, una obsessió a la llunyania. Un somris tan mal ferit, pel patiment que perdo ploro. Ja s'ha apagat tot el meu foc, no és l'única estrella de la nit. No ho ets, na na na, 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 na na. Digues que el que ara sento no és de veritat, tot el que no som per creure, per creure en un instant.
Ja s'ha apagat tot el meu foc, no és l'única estrella de...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.